COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. La ciutat de Barcelona ha estat des de sempre una ciutat molt esportiva perquè la gent practica esport i perquè des de fa molts anys ha estat referent a l'hora d'organitzar grans esdeveniments. El més gran, als Jocs Olímpics, sens dubte, de l'any 1992. Els últims anys, la flama, tenim la sensació de que s'havia apagat una mica i ara la sensació és que aquesta flama pot tornar a brillar amb força. Barcelona acaba de ser el punt de sortida de la Vuelta. Tenim aquest estiu la Copa de l'Amèrica de vela, a l'horitzó seu potent del Mundial de Futbol del 2030 i la voluntat d'organitzar en els propers anys un Mundial d'Atletisme, la sortida del Tour de França o una Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. Objectius molt ambiciosos que la resituarien com a una de les grans capitals de l'esport mundial. De seguida repassem tots aquests fronts amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. Estarem també a Sevilla, on està concentrada la selecció espanyola per jugar demà a l'estadi de la Cartuja contra Escòcia. És partit de classificació per l'Euro del 2024. Gavi es va perdre el primer entrenament amb la selecció. En principi, està en condicions per jugar demà. Li hem sentit la veu a Jennifer Hermoso, homenatjada al Saló de la Fama del Futbol Internacional a Mèxic. Missatge reivindicatiu. Hem estat campiones per ser escoltades, valorades i respectades. Volem un esport i una societat inclusiva que ens protegeixi a tots. Després ho escoltem. A l'Espanyol, per cert, comunicat mèdic sobre la lesió de Pol Lozano, trencament a l'isquio de la cama esquerra, estarà, informa Quique Iglesias, pot estar al voltant dels 2 mesos de baixa. En bàsquet, juga avui la penya, segona jornada de l'Eurocup a la pista de l'Olimpia Ljubljana. Recordo que el Joventut va perdre a l'Olímpic de Badalona en la primera jornada contra el Besiktas. Toca, per tant, guanyar avui. En tenis a Xangai, partit de vuitens de final, acaba de perdre Carlos Alcaraz davant Dimitrov en 3 sets, 7 a 5, 2 a 6 i 4 a 6. Ja tenim també data pel retorn a les pistes de Rafa Nadal. Serà el mes de gener a l'Obert d'Austràlia de tenis. Tornarà a la competició pràcticament un any després d'aturar-se. I en waterpolo tenim avui un nou capítol d'aquestes batalles tan apassionants que mantenen darrerament el Sabadell i el Mataró. Aquesta vegada es veuen les cares a la final de la Supercopa d'Espanya femenina a Sabadell. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico i les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si li veieu futur a Fermín al primer equip del Barça. Creieu que sí, la gran majoria, el 77%, que no, el 23%. En clau espanyol, us preguntem si ha de ser titular Víctor Ruiz ja dissabte contra el Valladolid. Creieu que sí, la majoria, el 70%, que no, el 30%. I en clau Girona, us preguntem si creieu que estarà molt de temps més Mitchell a la banqueta del Girona. Creieu que sí, el 40%, que no, la majoria, el 60% dels que heu votat. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora, ¿y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem avui amb protagonista Esports Cope, que, com us deia, com que la ciutat de Barcelona ha d'organitzar i opta també a organitzar durant els propers anys un munt d'esdeveniments esportius de primera magnitud, volem passar revista avui amb el regidor d'Esports de la ciutat, el David Escudé. Regidor, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé, gràcies per atendre'ns. Abans que res, i en fi, li aniré preguntant, que hi ha moltes coses sobre la taula. D'entrada, dic a Barcelona, jo diria que ja podem dir, regidor, que ha recuperat posicions com una de les grans capitals de l'esport mundial, no?, els últims anys.
Doncs la veritat que sí, que portem anys doncs, intentant recuperar tot l'esplendor en aquest sentit, perquè en altres no l'hem perdut, al contrari, però sí que és cert que feia temps que Barcelona doncs, havíem perdut el que era una miqueta el nivell de presència com a seu de grans esdeveniments a nivell internacional, no? Amb el concepte de supergran event. I, bueno, ho estem treballant, portem temps que això ja sé que es treballa en mans d'antelació i amb molta previsió, i ara doncs esperem anar recollint els fruits de la feina feta, no? De mandat passat i una mica abans, sí.
Molt bé, doncs anem amb algun d'aquests supergrans esdeveniments esportius que Barcelona organitzarà o participarà, com per exemple la setmana passada vam saber que Espanya serà un dels països organitzadors del Mundial de Futbol del 2030. És evident que Barcelona és seu segura, amb el nou Camp Nou. Li preguntaria d'entrada si... perquè hi ha molta gent que dona per fet que Madrid organitzarà la final, si és plantejable que Barcelona també pugui fer algun pas endavant o pugui lluitar per ser l'organitzador de la final del Mundial, regidor?
Home, nosaltres com a ciutat esperem a tot, tant amb l'estadi de Cornellà al Prat, l'estadi de l'Espanyol, com al Camp Nou, evidentment, no? Amb les diferències lògiques per l'aforament que cada un d'ells opta a partits i a ser seus de seccions diferents. Però, dit això, evidentment, jo no descarto res, ni Madrid hem de pensar que ja té definida el seu paper de final d'un Mundial. Jo crec que tenim una ciutat i un estadi per ser tan competitius com qualsevol altre, amb les lògiques de complicacions, perquè també, evidentment, pensar que això es faci des de fer volar coloms, són tres països, tres estats, qui organitza aquest Mundial. Per tant, el preu de qualsevol partit a les nostres seus és molt clar, i amb una final encara més cara. És a dir, que evidentment nosaltres no som capital de l'estat, jo em considero capital i capital a nivell esportiu, no? Però evidentment els que em coneixen ja ho saben, que jo no dono res per perdut d'entrada i anem a per totes.
Sí, sí. A més, el nou Camp Nou tindria el punt a favor de que seria l'estadi amb més capacitat, indiscutiblement.
Doncs, bueno, i a més que seria el més nou de tots ells, no? Com a mínim en territori espanyol, seria el més nou. I, evidentment, doncs, una ciutat que està absolutament preparada per assumir qualsevol tipus d'esdeveniment i, evidentment, doncs el Mundial encara més, no? O sigui que anem a per totes, després veurem, perquè la darrera paraula la té la Federació Espanyola en totes les diferents doncs, propostes que li arribin i en part el Consejo Superior de Deportes, però és la Federació qui acaba doncs, treballant amb la Internacional i, per tant, definint quin serà el paper de cap de les ciutats i de dels espais, no?
Nou Camp Nou és seu segura, hi ha l'opció també de Cornellà al Prat. Creu que hi ha moltes possibilitats que el Camp de l'Espanyol sigui seu també d'aquest Mundial?
Bueno, jo espero que també sigui així. Vull dir, és un magnífic estadi, com sabeu. Jo crec que és un dels estadis més bonics que hi ha i on millor futbol es veu a nivell estatal. I nosaltres, doncs, l'Espanyol ha fet una gran feina també doncs de posar al dia per poder ser doncs, seu de qualsevol partit dins del número de localitats, que això ja sabeu que va per número de localitats, l'opció d'un partit o d'un altre, o d'una fase o d'una altra, no? Sí. I tot això, els deures estan fets, tant un altre com Cornellà, doncs són municipis absolutament preparats per poder assumir doncs, l'esdeveniment que calgui. Així que anem amb dos camps i amb tres ciutats plenament capacitades per poder ser de seu, per poder tenir els partits que calgui.
Ja que ha sortit el tema del nou Camp Nou, aprofito per preguntar-li si a nivell de permisos ja tot està ok, perquè crec que faltava el permís d'obres per la tercera graderia, no?
Això és una feina que està treballant el club amb l'àrea de l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que el que tinc coneixement és que les feines anaven pel bon camí i que en breu doncs, ho sabrem. No tinc més informació perquè no és un àmbit competencial del regidor d'Esports, com us podeu imaginar, i no es puc donar més informació perquè us mentiria. Però jo crec que les feines en comú des del primer dia amb el club van pel bon camí i no hauria d'haver problema.
Estan contents de com va tot l'operatiu del trasllat del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que l'operativa no era fàcil?
Doncs la veritat que estem més que contents, no? Perquè recordeu-vos del primer partit que semblava, no? Doncs que això seria impossible i tal, i jo crec que partit darrere partit veiem primer més gent, i això és molt significatiu, veiem pocs problemes, evidentment tot ha anat a millor, vull dir, cada partit serà una miqueta millor que l'anterior, no? I fins i tot hem hagut de compartir partit de futbol amb un gran concert i tampoc van haver més problemes. S'ha posat en valor la feina feta des d'un any abans dels serveis del club i dels serveis de l'Ajuntament i Guàrdia Urbana. Hi ha un equip especial que treballa tot el tema de mobilitat i aspectes com doncs, coincidències amb altres grans esdeveniments, i jo crec que la nota, home, sempre és millorable, però és excel·lent i la millor mostra del que us deia al principi, que és que cada vegada més pugen més socis i espectadors a l'estadi a durar els partits del Barça, no? I això doncs, jo crec que dona proves de que s'està treballant molt i molt bé.
Molt bé. Canvio d'esdeveniment. Copa de l'Amèrica 2024, que la tenim ja tombada cantonada. La pregunta aquí és si hi ha opcions de ser seu permanent o d'organitzar-la en alguna altra edició, regidor.
Bueno, això ja s'està treballant, de fet, eh? Vull dir que tant l'equip de New Zealand amb el gran Dalton al capdavant, doncs en alguna ocasió ha insinuat, d'altres va canviar, no? Però jo crec que també hem d'entendre que encara estem en l'edició que estem. Però no és l'única embarcació, l'únic equip que ha dit si guanyaven, doncs contemplaven la ciutat. Nosaltres, tot el que s'ha pogut fer per aquesta edició, ja sabeu que hem fet allò la manera de fer que tenim aquí, que és la pròpia que vam fer amb els Jocs Olímpics, de reutilitzar el que ja tenim, per tant, més que preparats per poder ser fins i tot la seu definitiva, i no, tant de bo, imagineu-vos que cada edició de la Copa Amèrica doncs, es pogués fer aquí a la ciutat, no? Tenim un pavelló blau, un mar que és espectacular i una ciutat, jo crec que ofereix tot tipus de serveis tant als equips que venen i que sé, estan absolutament encantats. Si feu un passeig pel litoral, no?, pel passeig marítim, ja podeu veure les embarcacions des de fa temps doncs, entrenant, i els equips i la seva família respectiva i els treballadors doncs, que formen part ja de l'ecosistema barceloní. No? O sigui que s'està treballant molt seriosament al dia a dia de facilitar que fer que estiguin còmodes i a gust, que els plantegi ja no només New Zealand, sinó algun altre equip, doncs en repetir a Barcelona, no? O sigui que anem pel bon camí també.
Molt bé, anem amb el ciclisme, que com tothom sap, Barcelona ha organitzat la sortida de la Vuelta. Hi ha possibilitat d'organitzar properament la sortida del Tour de França?
La Grande Part, jo crec que és un somni pels amants del ciclisme, i s'està treballant perquè així sigui. Fa anys que hi vaig jo personalment al darrere de poder fer-ho possible. Per tant, la intenció de la ciutat de poder ser la gran de part és més que sèria. O sigui que estem treballant en aquesta direcció, però és veritat que el Tour té moltíssimes ciutats que volen i que van al darrere, que ofereixen doncs, i posen a dades del Tour grans projectes per també competir, no? I veurem, és molt complicat, però és veritat que volem tancar el cercle i poder ser la seu d'una gran sortida del Tour sense cap data. Això sí que és veritat que és un projecte que es treballa, molta paciència, molt seriosament i molt discretament amb ASO i en aquest cas amb el director, amb el Cristian Prodom del Tour.
Molt bé, en queden un parell de coses. Serà Barcelona la seu de la Final Four de l'Eurolliga del 2025?
Doncs tant de bo, tant de bo. Estem treballant perquè sigui la sud de la final, no sé si del 2025, perquè encara estem també treballant. Aquí, com amb la resta, faig una crida a la resta d'administracions, perquè Barcelona, per molta capacitat que tingui, com podeu imaginar, sola no pot fer front a tots aquests esdeveniments. Necessitem que la resta d'administracions, tant la Diputació com la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, i la pròpia Estat, ens acompanyin amb una aventura i amb un projecte que jo crec que també és boníssim per la província de Barcelona i per el propi país i per a Catalunya, no? I d'això no només en treu profit la ciutat de Barcelona, sinó que Barcelona és la capital de Catalunya i, per tant, també és la pròpia comunitat qui ha de veure-ho com una oportunitat i amb això, doncs, acompanyar-nos. Així és que, si la Generalitat també rema a favor, com crec que així serà, hem de poder fer i treballar per fer la final de l'Eurolliga, que també ja toca. Ja, això ja ho hem sigut, sí. Fa anys que ho vam ser, però jo crec que el bàsquet és un dels esports més nostres. Ho estem treballant també amb la Federació Catalana, que era el centenari, no? I és una de les federacions i comunitats on la pràctica del bàsquet és més important a nivell d'Espanya. Així és que també ho estem treballant, sí, i molt seriosament.
Molt bé, hi ha una assignatura pendent també, que és l'organització d'un mundial d'atletisme, que estem també en aquesta batalla, no?
Doncs jo crec que aquest també és amb una especial importància, no és que la resta no siguin importants, al revés, perquè la gran sortida del Tour jo crec que és increïble, però el Mundial, que és una feina que fa molts i molts i molts anys que la ciutat ja ha sigut dues vegades, ha intentat ser candidat i tenir el Mundial aquí a casa, que seria l'últim gran esdeveniment internacional que Barcelona li faltaria per fer. Si us fixeu, l'Eurolliga ja hem tingut, el Tour ha tingut una etapa, no hem tingut la Grande Part i ho tindríem, i tindrem la Copa Amèrica, ens faltaria, hem tingut Mundial de bàsquet, hem tingut altres grans esdeveniments, mundials de natació per partida doble, i jo crec que a tots ens faria moltíssima il·lusió també tancar aquest cercle i ser, jo crec, que l'única ciutat del món a la història que també pugui ser seu del Mundial d'Atletisme. O sigui, seria tots els grans esdeveniments que tenim a dia d'avui al món esportius, doncs Barcelona hauria estat la seu. Imagineu-vos el que això significa per la història de l'esport al nostre país i per la pròpia ciutat, no?
Molt bé. I per cert, ja acabo. Com està el tema dels Jocs Olímpics d'hivern? Està aturat? Està en stand-by?
Jo crec que està més que aturat. Jo crec que el senyor Lambán aquí, doncs, no em sap greu dir-ho, va fer un flaco favor a l'esport, a la seva pròpia comunitat i a la candidatura, que era una candidatura molt ben treballada pel Comitè Olímpic Espanyol. El president Alejandro Blanco, jo crec que va fer una feina impressionant en un moment molt complicat. Tenien un simbolisme especial, aquests jocs. Havia aconseguit posar d'acord a comunitats, posar d'acord a governs de diferent color i sensibilitats, com vosaltres sabeu, i realment va ser una llàstima. Ara en aquests moments, jo crec que està apretat el botó de pause, no? I, evidentment, Barcelona, com a ciutat olímpica, tindrà sempre la flama encesa per quan es torni a decidir, però ara mateix no tinc cap informació que digui, no? Doncs que tenim un projecte en actiu, no?
Molt bé. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, gràcies per atendre'ns. Molta sort en els esdeveniments que Barcelona ja ha d'organitzar, que segur que aniran bé, perquè ha mostrat la ciutat moltíssimes vegades la seva capacitat organitzativa, i tant de bo alguns d'aquests altres esdeveniments que hem repassat, els que opta Barcelona, puguin ser organitzats en el futur també.
Tant de bo, és molt complicat, com vosaltres sabeu. Són moltes les ciutats que optem amb aquests esdeveniments i amb aquestes futures dates, no? Però bueno, nosaltres hem sigut pacients i jo crec que finalment alguna d'elles, o espero que totes, tinguin el seu preu. Moltes d'elles ja sabeu que no som nosaltres directament qui presenta la candidatura i que treballem col·laborativament, però el Mundial de l'Atletisme hi ha un paper importantíssim del president, de Raúl Chapado, i de la Federació Espanyola, amb qui treballem des de fa molts anys, no? Així és que també vull fer un agraïment als col·laboradors per fer de tot això una realitat, a veure si podem tenir bones notícies de present i de futur.
Tant de bo. Regidor, gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Go!
3 i 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Busquem ara l'actualitat de la selecció espanyola, que juga demà contra Escòcia a Sevilla. És partit de classificació per la Euro 2024. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo está Gavi, que no pudo completar el primer entrenamiento. ¿Qué pasó en el entrenamiento de ayer? ¿Está en condiciones de jugar? ¿Está entre algodones? ¿Cómo está?
Está disponible, por lo que nos cuentan. Es cierto que en el primer entrenamiento de la semana, ya sabes, día después de partido, pues hay cierta libertad, que no suelen los jugadores completarlo. Merino y Gavi fueron los dos primeros que se marcharon al vestuario, pero vamos, ayer entrenaron todos bien después de que se marchara Lamine Yamal. Y según la información que tengo, están los 24 disponibles para el partido mañana ante Escocia.
Perfecto, pues vamos a ver si el míster que habla esta tarde nos da alguna pista sobre la alineación.
Sí, aunque yo creo que más o menos el equipo está bastante claro.
¿Sí?
Últimamente nos equivocamos bastante en los laterales, pero el resto es bastante previsible. Hay portero, hay centrales, Rodri, Morata. En este caso está Olmo y Asensio fuera de la convocatoria por lesión. Quizás un par de dudas, si está Gavi disponible, pues a ver si mete a Mikel Merino o a Fabián Ruiz en el centro del campo, junto a Gavi, junto a Rodri. Y luego yo creo que arriba van a jugar seguro Nico Williams y Morata, y veremos a ver si cierra ese once Mikel Oyarzabal, un jugador de plena confianza del seleccionador, o Ferran Torres, que fue llamado en la anterior cita después de la lesión de Olmo y de Asensio y que salió y marcó, ¿no? Así que esas son un poco las principales dudas en el once inicial. Recordemos que España, si mañana empata con Escocia y gana a Noruega, estaría ya matemáticamente clasificada, haciendo lo que sea en la última ventana de noviembre contra Chipre y contra Georgia. Si lo hacemos al revés, si ganamos a Escocia y empatamos en Noruega, pues también habría alguna opción de que Noruega nos empatara a puntos y nos peleara esa segunda plaza, pero vamos, que si se nos da bien esta semana, podremos ya anunciar claramente que España va a jugar la Eurocopa el año que viene en Alemania.
Bueno, a ver si sale todo bien. Oye, ya me decías antes que últimamente te equivocas en los laterales. Eso quiere decir que no está muy claro si Valde va a ser titular o no, ¿no?
Pues me llevaría un sorpresón si mañana Valde no fuera titular, teniendo en cuenta además que Fran García no estuvo en la de septiembre y que ahora mismo es claramente suplente con Ancelotti. Empezó la Liga y la temporada de titular, pero no, en este caso, bueno, pues está jugando Camavinga, está jugando Mendy, así que si mañana Valde no inicia, yo me llevaría un sorpresón. Y luego, pues recuerda también, por ejemplo, en la Liga de Naciones, que estaban Navas y Carvajal, que al final fue titular en los dos partidos el jugador de los Palacios, el capitán del Sevilla, que hoy, por cierto, va a ofrecer rueda de prensa esta tarde en el Estadio La Cartuja. Ahora mismo Carvajal está como un tiro, Navas ha sido llamado, no estuvo en la anterior porque estuvo a Azpilicueta, así que yo creo que mañana Carvajal y Valde deben jugar, pero hay que tener cuidado porque últimamente, ya te digo, nos sorprende Luis de la Fuente con los laterales.
Perfecto, Miguel Ángel, pues nos vas contando. Un abrazo, suerte.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Basta ya al partidazo de Cope en Juanma Castaño, Álvaro Morata. I al Juanma li va preguntar, entre moltes d'altres coses, si els àrbitres el tractaven igual ara que quan jugava al Real Madrid.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
Nada, ya lo sabes.
Bueno, me estás respondiendo, o sea, no.
Ya lo sabes.
Recorden una mica aquestes manifestacions a unes que va fer Sergio Ramos, tampoc no fa gaire, que va venir a dir que efectivament tampoc es sentia igual de tractat jugant al Sevilla que quan jugava al Real Madrid. Ahir va estar Morata i avui al partidazo. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Qui tindrem?
A Fermín López, protagonista de luxe avui al partidazo des de Kazakhstan, on està concentrat amb la sub-21 d'Espanya. Per primer cop s'estrena una convocatòria amb la selecció. L'oportunitat de debutar amb la Rojita li arriba als 20 anys. La setmana passada és quan el truca Santi Denia perquè hi vagi. Mai abans havia anat convocat amb Espanya a les categories inferiors. Està sent una de les grans revelacions de la temporada. Xavi se l'emporta aquest estiu a la gira als Estats Units quan no estava previst, després de veure-la en dos entrenaments. I la seva carta de presentació, recordem, és un golaç i una assistència en el Clàssic a Dallas. I, a més, Pedri l'assenyala com un dels jugadors que més l'estava sorprenent. Xavi sempre diu que s'ho ha de creure més. Avui li preguntarem si és veritat que s'ho ha de creure més. Oportunitats li està donant. Va ser titular per primer cop aquest cap de setmana a Granada, debutat en Champions, i ha estat clau a Mallorca per sumar un punt al gol de l'empat. I ha passat moments complicats, eh? Ahir li llegim a Mundo Deportivo que ha necessitat ajuda psicològica quan era juvenil de tercer any perquè no jugava, estava frustrat, el va arribar a obsessionar, però bé, va fer un canvi de xip després d'estar en tractament, se'n van assaltar al Linares, 12 gols i 5 assistències, torna a Barcelona, les coses li estan anant millor del que esperava i ara els seus li diuen que disfruti, està disfrutant i aquesta nit segurament disfrutem amb ell el partidazo.
Segur que sí. Jo, quan més he disfrutat veient-lo aquests últims mesos, inclús més que el dia que li fa el golaç al Madrid, va ser els minuts que va fer contra el Sevilla.
Per mi també, sí, perquè surt com a revulsiu i és quan ens n'adonem de la importància que pot tenir Fermín López en aquest equip. Xavi és qui li veu ja un potencial fa 2 anys, quan puja a disputar un amistós, encara hi era el Kun Agüero, contra el Cornellà. Després pregunta per Fermín, on és Fermín, on és Fermín? Ja estava cedit al Linares i aquest estiu aposta per ell, li està donant minuts, està rendint, sobretot com a revulsiu, i si s'ho creu, repeteix Xavi, ha repetit públicament i també en privat, pot ser un migcampista de molts anys al Barça, només en té 20.
Gràcies, Sondis.
Adéu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Lamin i Fermín, Fermín i Lamin. Lamin recuperant-se de la seva lesió muscular, Fermín López, a Uzbekistan, per jugar divendres un partit amistós de la Sub-21 i preparar el partit de dimarts, dia 17, contra Kazakhstan, de classificació per l'europeu del 25 Sub-21. I Lamin a casa, per la seva lesió a la cama esquerra. Lamin va tenir que viatjar dilluns i tornar dimarts. Suposo que la federació ho vol fer amb tothom, sigui del Barça, del Madrid o del Sevilla, per exemple. Vol dir l'última paraula i ho podria fer telemàticament o presencialment. També podria venir a Barcelona un doctor de la federació i no fer anar coix al jugador. Sigui com sigui, Fermín i Lamin formen una gran societat al Barça i qui sap si Fermín també acaba donant el salt a la selecció absoluta. Per la categoria dels dos arribarà el dia que compartiran vestidor, no només el Barça, també el sí de la selecció espanyola. Lamin ha de jugar 2 partits més amb Espanya per no tenir la tentació de jugar per Marroc. Lamin es recuperarà i podrà completar els 4 partits amb Espanya a l'aturada de novembre, espero, i Fermín seguirà creixent. Precisament avui, aquesta nit, coneixerem millor Fermín López, protagonista del partidazo, amb Juanma Castaño, aquí a la COPE. Manolo Oliveros, Esports COPE.
Gràcies, Oli, per la imatge. Un parell de coses més abans del debat. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tenim alguna pista més sobre el futur d'Ancelotti?
Sí, resulta que el tècnic italià li han donat permís avui al Madrid per marxar a la Universitat de Parma, on ha rebut el títol de Màster Honorífic en Ciències i Tècniques de l'Activitat Motora Preventiva i Adaptada a proposta del Departament de Medicina i Cirurgia.
Carai, que llarg el
aquí títol. Aquí lo dejo. Però és que resulta que en els discursos previs, el rector de la Universitat de Parma, Paolo Andrei, no necessita traducció, va i diu això.
Dal 2024 lo aspetta un'altra avventura straordinaria che per molti allenatori è semplicemente un sogno, la panchina della Nazionale Brasiliana.
La banquina de la Nazionale Brasiliana.
La banquina de la selecció de la Nazionale Brasilera. O sigui que...
Entrenar a Brasil.
Entrenar a la selecció brasilera, tal com es ve comentant, i era un tema que aquests dies havia quedat una mica, doncs, apaivagat. A més, resulta, i per acabar-ho de lligar, va dir que el diari Bild publicava en la jornada d'ahir la clàusula d'escapatòria del contracte de Xabi Alonso amb el Leverkusen. Té signat fins al 26, però aquest proper estiu té una clàusula d'escapatòria si li truquen qualsevol d'aquests 3 equips. Liverpool, Bayern de Munic i Real Madrid.
Molt bé, doncs veurem què passa amb la banqueta, amb el futur de la banqueta del Real Madrid i amb el futur d'Ancelotti. I hem d'escoltar també a Jennifer Hermoso. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que li hem escoltat la veu a les últimes hores. Aquesta vegada ha parlat públicament, no a través d'una filtració interessada, i ho ha fet al Saló de la Fama del Futbol Internacional.
Sí, a Pachuca, on han nombrat 18, li han donat un guardó a 18 nous membres, entre ells estava Jennifer Hermoso, també Carles Puyol, Rafa Márquez, Xavi Hernández o Ancelotti, que no van anar presencialment, però si hi era Jennifer Hermoso, i quan va recollir aquest guardó, va fer un discurs, va treure un paper i va llegir un discurs que tenia preparat de 3 minuts, només recollir aquest guardó i reivindicant de nou el Mundial que va fer la selecció femenina.
Fuimos campeonas del mundo porque esa era la única forma que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Han pasado muchas cosas desde entonces y sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Y a todas esas personas que no tienen altavoz para para hacerse escuchar, quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol, y soy esa niña que logró ser campeona del mundo. Muchísimas gracias.
I tot això després de les filtracions d'ahir que vam escoltar i que va posar públicament a un programa Telecinco el dilluns a la nit, i els seus advocats no s'han fet d'esperar, han enviat una advertència al jutge avisant que ha de garantitzar la privacitat de la víctima, de Jennifer Hermoso, que posin en custòdia els testimonis i proves, i que Hermoso no se sent segura per anar a Espanya a declarar, tal com demana el jutjat. També la seva agència, TMJ, ha fet un comunicat on diu que s'han creuat els límits, s'han vulnerat els seus drets i s'ha tornat a exposar Jennifer Hermoso davant l'opinió pública sense consentiment, i també aquesta vegada vulnerant la protecció de dades. I el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, que està portant el cas, ja s'ha mogut i ha posat de la seva part perquè ha restringit l'accés als àudios i la gent que pot accedir a aquests àudios per evitar noves filtracions en tot aquest cas.
A veure si serveix alguna cosa. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tan a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, i amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal, Miguel?
Bona tarda.
Ahí estamos.
Molt bé. Hem començat avui el programa parlant amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escuder, i entre moltes d'altres coses li hem preguntat si farien algun pas endavant perquè Barcelona intentés ser la seu de la final del Mundial de Futbol 2030. I ell ha dit que per què no, que es pot intentar. Creieu que hi ha alguna possibilitat real, Emilio?
Bueno, la primera possibilitat real és si acaben en Camp Nou.
Hombre, esperemos que para el 2030 esté acabado, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo, cuando una persona tan amiga de Joan Laporta, tan cómplice, tan avaladora y tal, dice que esto no se va a acabar, cuando dijeron, pues ya. A partir de ahí, no, en serio, sí. A partir de ahí, imagínate lo que puede ser. Porque claro, porque a lo mejor Joan Morroura sabe muchísimo más y de momento ha dicho que no estará para el 24, ¿me entiendes? Pero no sé, no.
Hasta el 30 hay margen, hasta el 30 hay margen.
Vale, por eso. No, era una broma, pero sí, está bien. El único problema es que probablemente a menudo, ¿vale? Y sobre todo ahora con los tiempos que corren, antes no, porque antes no habían tantos estadios a lo mejor magníficos, ¿no? Pero claro, yo pienso en San Mamés, que es un lugar que quita el hipo, ¿me entiendes? Y pienso en el Bernabéu ese nuevo, que es una locura. Y bueno, yo creo que hay muchos estadios. Otra cosa es que sumemos tradiciones, que sumemos no sé qué, todo lo que queramos, ¿no? Pero sí, evidentemente está bien que Barcelona, que toda la vida se ha distinguido por ser un centro tremendamente prestigioso a nivel de deporte, pues pueda tener eso, sí, una final así, claro.
Miguel.
Pues chico, ahora no tengo ni idea de lo que pasará en 2030. No sé si tiene Barcelona más posibilidades que Casablanca o menos que Lisboa, porque como este Mundial va a ser la casa de Tócame Roque, es difícil que contenten a todo el mundo. Hay demasiadas manos en el mismo plato y no sé cómo va a acabar la historia. Desde luego, como ciudadano de Barcelona, pues me encantaría que fuese aquí, pero casi más me gustaría la final que la inauguración, que bueno, que ya sabemos que la inauguración o una de las inauguraciones no va a ser aquí.
Será en Sudamérica,
sí. Este Mundial va a tener varias inauguraciones y ya al final no me extrañaría que en función de las sedes hubiera varios campeones, por un campeón en Sudamérica, un campeón en Europa y otro campeón en África.
No des ideas, Miguel, no des ideas. Sí, sí. No des ideas.
Esto cada vez se complica más. Bueno, que va a estar Fermín hoy en el partidazo y os quiero preguntar por este chico. ¿Qué os está pareciendo y si veis jugador ahí, Emilio, para estar en el primer equipo del Barça años?
Bueno, como digo siempre, y no solo referente al fútbol, sino también al baloncesto, a la Fórmula 1, a las motos y tal, nosotros sabemos lo que sabemos de esto, ¿no? Y nos guiamos por lo que nos gusta y por lo que hemos visto en la inmediatez, ¿no? Pero los que saben de fútbol, y no me refiero solo a la gente que está implicada en la crianza de los grandes futbolistas en el Barça, sino pues los observadores, los scouts, los entrenadores y tal, dicen que este chaval tiene muchísimo fútbol y se le nota. Yo creo que es un chaval que tiene una categoría, un estilo, a mí me parece de un gran nivel para ir creciendo, evidentemente, ¿no? Es evidente que ya estamos otra vez de demasiados jóvenes y tal y cual, ¿no? Como pienso que, mira, pues por lo que hace referencia a los pilotos, con 15, 16 años ya son campeones del mundo o están corriendo a tope, pues me da la sensación de que estos muchachos, como decía Johan Cruyff, tienen que encontrar un entrenador valiente que los ponga y tirar para adelante. Y Xavi lo está haciendo en ese sentido, yo creo que lo está haciendo prodigiosamente.
Miguel.
Pues no sé qué decirte porque me pasa lo mismo que con la pregunta anterior. Es que no conozco lo suficientemente bien a Fermín como para atreverme con un pronóstico. Doy por descontado que tiene nivel de primera división. De hecho, cuando ha salido ha demostrado que tiene una categoría incontestable, pero esto del Barça es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil para un jugador de estos como Fermín, que yo lo que te diría, no tiene una posición así muy definida. Le ves en el centro del campo, pero no es un lateral derecho, no es un lateral izquierdo, no es un central, no es un extremo. Es de estos que pueden jugar en dos o tres sitios, y para jugar en dos o tres sitios de titular en el Barça hay que ser extraordinariamente bueno. Yo no sé si podrá o no podrá Fermín con el reto. Desde luego sería fantástico que pudiera, y por mí no quedará ausente en las oraciones pertinentes para que así sea.
Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo va la jornada de partidos internacionales y tocando madera para que no caiga ninguno más, ¿no? Emilio, que no haya virus FIFA, ¿no?
Bueno, a ver, da la sensación de que no tiene nada que ver con el virus FIFA, ¿no? O sea, todo lo que les está pasando a todos los grandes equipos, en ese sentido, pues Pep Guardiola fue el primero que levantó la mano diciendo esto sigue siendo un disparate. No sé, la verdad es que, insisto, no tiene nada que ver. O sea, es que ahora se lesionará esta semana y nos olvidaremos que se han lesionado la semana pasada jugando ligas.
No, ¿no? Pueden caer igual en el club que con la selección.
Claro, sí. O sea, es evidente, ¿no? Y después también, como repito lo de no saber demasiado en ese sentido, pues la nutrición, el descanso, las pausas, el estrés de ser titular o no, la necesidad de ganar con cada equipo, con sus equipos, la necesidad de brillar, los jóvenes quieren hacerlo todavía mejor para no perder la comba y que sigan fijándose en ellos. No sé, yo creo que es un problema del calendario, no es un problema de jugar en Noruega o jugar en Granada, ¿no? Y sí, la verdad es que últimamente estamos viendo lesiones, y además, como ocurre siempre, pues nos fijamos más en las lesiones más serias, de las estrellas, en las más graves, en las largas,
y es realmente muy muy lamentable, sí.
Claro, lo decía sobre todo Miguel pensando en clave Barça, que con las que tienes ya, si te cae alguno más, pues...
Sí, pues mira, ajo y agua.
Sí, claro,
o sea, no hay más solución que eso, y en el caso de Barça, pues todavía tiene la fortuna de contar con un equipo filial al que puede recurrir, porque son chicos que por lo menos sabes que jugarán bien al fútbol, conocerán el sistema y no tardarán en acoplarse. Otra cosa es que den el rendimiento que dan los que forman la plantilla del primer equipo. Pero yo el paso que damos, acabamos de hablar de un mundial que va a tener 48 equipos.
Sí, sí.
Luego tendrán, ahí quieren hacer un mundialito que tenga 20 y tantos equipos de club. Bueno, pues claro, llega un momento que los futbolistas no son de goma, o sea, se rompen y se rompen los del Barça y se están rompiendo todos. Bueno, está aquí, no solo, bueno, hay lesiones musculares que no son musculares, pero deben ser como consecuencia de exponerse tantas veces a un esfuerzo continuado. El Madrid, sin ir más lejos, tiene a Courtois para bajar toda la temporada, ha necesitado bajar toda la temporada, en fin, es un no parar. En Inglaterra, el City tiene 5 o 6 tíos fuera de combate también.
Sí, se afecta, bueno, a tothom.
No es una cuestión de, yo creo, preparación física, que a veces si es solo un equipo te lo puedes plantear.
Molt bé.
El problema de enfrentar-se a un calendari des de calent.
Tu que en fusta, que no passi res. A cuidar-vos. Emilio, Miguel, gràcies,
Adéu, Joan, adéu.
Que vagi bé. Seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs hem de seguir parlant de lesions. Pol Lozano, el futbolista de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ja sabem què té i ens pots explicar també més o menys per quantes setmanes estarà, no?
Sí, perquè es va lesionar doncs, amb una acció fortuita a la segona part del nefast i desastrós partit de l'altre dia al camp del Villarreal i pateix un trencament a l'isquiotibial de la cama esquerra. El club no informa de la gravetat, però segons hem pogut saber estarà entre 6 i 8 setmanes, més 8 que 6, de baixa. Això són 2 mesos i són un munt de partits, perquè ja veus que la segona no s'atura ni per seleccions ni per res, així que haurà de fer invents a Luis García per tenir substitut de garanties per un Pol Lozano que ho havia jugat tot i era un dels seus futbolistes principals al centre del camp. De fet, ja vam insinuar ahir i et podria confirmar que el dissabte a la tarda, al vespre contra el Valladolid a Cornellà, el substitut de Pol Lozano serà José Grajera, que estarà acompanyat d'Álvaro Aguado al centre del camp. És evident que Grajera té més confiança Luis en Grajera que en Edu Expósito, que l'altre dia va fer uns minuts molt, molt dolents i ho pagarà car. Edu Expósito, que jugarà poquet en les properes setmanes. Una altra història serà veure si Víctor Ruiz debuta finalment i quan debuta amb l'Espanyol. Uns minutets podria tenir el partit de dissabte, però la història és que de gravetat, o de certa gravetat, la lesió isquiotibial d'un Pol Lozano que haurà de recuperar-se per tornar abans de Nadal.
Baixa important per l'Espanyol. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Atenció, que dono ara una entrada doble per anar dissabte a veure l'Espanyol Valladolid per la primera trucada al 93-270-37-77. 93-270-37-77. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Li anirà bé aquesta aturada, aquest descans al Girona, perquè ens expliques que és l'equip que menys jugadors utilitza, no?
Sí, realment, si mirem el grup de jugadors que fins al moment han disputat tot, és a dir, les 9 jornades, els 810 minuts, només 2, que són Gazzaniga, fins a cert punt normal, perquè és l'inquilí habitual, el porter titular, i no hi ha canvis normalment en aquesta demarcació, i Aleix García, que és el metrònom del Girona, del mig del camp. També trobem 6 jugadors més que han disputat tots els partits, però no tots els minuts. És a dir, trobem a Gazzaniga, anant per ordre, trobem a David López, a Daleiblin, a Aleix García, que ja l'hem destacat, a Yangela Estuani, a Dovic i a Savio, a Savinho. Ha utilitzat 22 jugadors Mitchell en 9 jornades. Dels jugadors de la primera plantilla, que de moment estan inèdits, no han debutat, Juan Carlos, Fui Díaz, els altres dos porters, Borja García i Toni Villa, que és lesionat de llarga durada. L'últim en debutar és Ibra Kebe a Cádiz, que a més és una molt bona notícia perquè venia d'uns períodes llargs, llarguíssims, d'inactivitat. És cert que ha utilitzat 22 jugadors, però és cert que el grup de futbolistes que formen part de la columna vertebral o de l'inza titular és molt concret. Recordo la infermeria: Solís, Borja García, Juan Carlos, Bernardo, Toni Villa i Víctor Sigankov.
Molt bé, i una més de futbol, que hi ha dos equips catalans, Gil, que entre avui i demà juguen la classificació per la primera ronda de la Copa del Rei, per tant, jugar contra un equip de primera divisió. Són el Badalona Futur i el Rubí.
El primer sortir a escena serà el Badalona Futur. Aquesta nit, a les 9, juga els quarts de final de la Copa Federación, la Copa del Rei dels Modestos, contra el Egea, Butxí del Sant Andreu, en aquesta competició. Si guanya, premi doble, passa semis i plaça al bombo de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El partit que, recordem, es disputa a l'estadi Hipòlit Planes de Vic, perquè l'ús del municipal de Badalona pel Badalona Futur està ara mateix als jutjats. I demà torn per la Unió Esportiva Rubí. Els vallesans reben a Can Rosés el Rotlem Molinar mallorquí. Eliminatòria a partit únic entre els millors classificats de les diverses territorials. Un per cada territorial fins a arribar a 20. Lo mateix, victòria igual a bitllet per la Copa contra un primera. Parla per Esports Cope el míster Jordi Peris.
La il·lusió és màxima. Hi ha molt bones sensacions, tant dins com fora del vestuari. Tindrem l'escalf de la nostra gent, i a més el factor camp, doncs, fa 18 partits que el Rubí no coneix la derrota i només ha aconseguit un empat. Això ens dona molta energia. I l'equip està totalment preparat, sabent que primer hem de gramar els nervis, però això és igual pels dos equips, i molt conscienciats de la importància del partit.
Això sí, hem de recordar que aquest primera no seria mai, en aquesta primera ronda, un equip dels quatre que juguen la Supercopa, és a dir, Barça, Madrid, Atlético i Osasuna.
3:52, fins aquí el futbol.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Escocia.
Empieza España. Rueda la pelota.
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu zapato.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Anem al bàsquet, Albert, que avui sí. Juga el Joventut, té partit d'Eurocup, a veure si guanya, que el primer dia va perdre.
Sí, és important que comenci a guanyar el Joventut, més amb el nou format d'aquesta Eurocup. És la segona jornada de la segona competició europea en importància, que porta a la penya a Ljubljana, la capital d'Eslovènia. D'aquí una estoneta, d'aquí no gaire, 6:45 de la tarda, 6:30, el Joventut juga a l'Arena Estosice. Els dos van perdre, Ljubljana van perdre la jornada inaugural i el Joventut també a casa davant el Besiktas. Comença a viure, i veurem com li va al Joventut de Badalona sense Andrew Andrews, un dels directors de joc. Queda Andrés Feliz, que entenem tindrà un minutatge molt alt. Parla del partit, del que ve i del que té per davant el verd i negre de Shaun Thomas.
Yeah, I mean, it's important. I mean,
guanyar fora és important. Vam perdre a casa en un partit dur i el que esperem els aficionats de nosaltres és que anem a Eslovènia i guanyem el següent partit. No serà fàcil perquè juguem fora, però som un bon equip i si juguem bé i seguim el pla de partit, hauríem d'aconseguir la victòria.
Well,
Buscant el primer triomf, la penya a l'Eurocup, 6:45 de la tarda, Olímpia, Ljubljana, Joventut de Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlem de tenis. Recordo el marcador que s'ha produït fa uns minuts. Ha perdut Carlos Alcaraz el seu partit de vuitens de final de Xangai davant Dimitrov. Alcaraz havia guanyat el primer set 7-5, però després el búlgar s'ha imposat en els dos següents per 6-2 i 6-4. I Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Atenció que ja tenim data pel retorn de Rafa Nadal.
Una de les notícies de l'any, sens dubte, la tornada de Rafa Nadal a les pistes. Així ho va confirmar el màxim executiu de l'Open d'Austràlia, Craig Taylor, després de parlar amb el tenista balear i confirmar-li la seva presència per a la pròxima edició del torneig, que es disputarà del 14 al 28 de gener. Tot i que Nadal no ha obert boca, el director de l'Obert australià va deixar clar que el primer gran slam de la temporada comptarà amb el retorn d'alguns campions que han estat fora un parell d'anys. Rafa Nadal segueix amb la seva recuperació de la lesió que es va produir precisament el 19 de gener en la segona ronda de la passada edició de l'Open d'Austràlia.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
I acabarem parlant de waterpolo, que avui tenim una nova edició de la Batalla de les Batalles. Tenim un nou enfrontament entre Sabadell i Mataró, duels apassionants últimament. És la final de la Supercopa d'Espanya femenina. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Sí, setmanes després de que les del Maresme se impusieran a les vallesanes en la Supercopa de Catalunya por solo un gol, el dato es demoledor. La passada temporada ambos equipos se enfrentaron en 5 finales con 4 títulos para el Sabadell y uno para el Mataró. La igualdad entre ambos equipos está siendo la tónica de los últimos enfrentamientos debido al crecimiento de las del Maresma, aunque a nivel de Supercopas, de 14 ediciones, 11 han sido para el Sabadell y 3 para el Mataró. Judith Forca es jugadora vallesana.
Serà un partit molt dur, com ja sabem, de la temporada passada, el Mataró té un molt bon equip i sempre és, són partits molt igualats. Portem aquesta temporada entrenant molt dur i amb moltíssimes ganes de jugar-la aquí a casa i de gaudir del millor waterpolo.
Por su parte, la jugadora del Mataró, Clara Espar, espera seguir la racha que les ha llevado a ganar las dos últimas Supercopas, precisamente al Sabadell.
Els partits Mataró-Sabadell són cada vegada una història diferent i, per tant, estem preparades per tots els escenaris que ens puguin plantejar i, per tant, hi ha moltes ganes de seguir la dinàmica que portem aquests mesos, que hem tingut juntes, que venim jugant molt bé i treballant bé i amb ganes de jugar aquest partit i endur-nos aquesta Supercopa.
En la final, el partido final, 19-15, la piscina de Can Llong en Sabadell. Y mañana tenemos la Supercopa masculina entre el Barceloneta y el Sabadell, dándose la circunstancia que desde el año de la primera edición los marineros han ganado 16 títulos, el Sabadell 4, y solo un equipo ha sido capaz de romper ese monopolio que fue el Sant Andreu.
Gracias, Juan.
Vaya.
Sí, hablaremos de la Vega del Segura, de la Huerta de la Vega del Segura, porque esta sección no va a desperdiciar ni un solo segundo en replicar a Álvaro Morata. I a més, con Babies, a l'Helena Condis, molt amoïnada i angoixada la redacció amb els comptes del Barça, si hem guanyat 30, si hem perdut 300. Helena, tranquila. Passa a tot arreu. Felipe Moreno, presidente del Murcia, ha conseguido sacar adelante las cuentas de la entidad pimentonera, a pesar de que había alguna que otra factura que no se había pagado.
Dice, proceda al abono de la cantidad pendiente por importe de 3.819 euros. Caso contrario, presentaré querella. ¿Saben ustedes lo que es esto? 60 jamones. Que ha comprado un señor, el anterior que estaba yo, y no los paga. Menos mal que fueron jamones y no fueron roles.
El que hi havia abans va deixar un pufo sense pagar de 60 pernils. No passa res, senyor Moreno.
Regals de Nadal o coses d'aquestes. No?
Què més voldria Eduard Romeu que trobar un pufo de 60 pernils als comptes del Barça?
De 3.800 euros.
De 3.800 euros. Si tot, per això no calen ni palanques. Amb un interruptor ja fem. No cal res més. Última hora, Batllori.
Última hora.
El Betis i el Ramon Planes intensifiquen contactes per contractar el central Sócrates. Ex-Arsenal, ex-Olimpiakos, ara mateix està lliure. Tota la sort del món al nostre Antonio Hidalgo, ja oficialment nou tècnic de la Societat Deportiva Huesca, i també sort, tota la del món gairebé, per Wayne Rooney, que és nou tècnic del Birmingham City.
Gràcies, Gil.
A tu, a Morata no.
Que vagi bé. Marxem amb les enquestes en clau Barça. Li veieu futur a Fermín al primer equip? Creieu que sí? La majoria, el 73%, en clau espanyol, ha de ser titular Víctor Ruiz dissabte allà contra el Valladolid. Creieu que sí, també la majoria, el 69%. I en clau Girona, si estarà, creieu molt de temps més Mitchell a la banqueta del quadre gironí, la majoria, el 61%, creieu que no. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.